La llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Sigueu benvinguts a una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 157 des dels nostres inicis i 14 d'aquesta cinquena temporada. El 2020 ens acosta a aniversaris de pel·lícules que van impulsar grans carreres, redefinir gèneres i van assentar les bases de la pròpia indústria cinematogràfica. Moltes són les produccions que tenen bona acollida durant la seva estrena, però només algunes poden superar les proves del temps, conquerir el públic de diferents generacions i posicionar-se entre els grans clàssics de la història. Avui tanquem el repàs de les produccions més destacades que han commemorat el seu aniversari durant aquest any. Però abans de parlar d'aquest tema, recordeu que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Esteu a punt? Doncs vinga, comencem.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Som conscients que podríem bufar moltes espelmes de totes i cadascuna de les produccions que compleixen anys al llarg d'aquest 2020. Però fer això seria gairebé impossible. Si el passat mes de setembre vam donar inici al repàs d'alguns dels títols més recents que celebren el seu aniversari en el transcurs d'aquest any, avui volem continuar parlant-vos d'algunes de les produccions que ja podem començar a anomenar clàssics de la història del cinema. Federico Fellini ocupa un lloc d'honor entre els grans exponents del cinema italià. La Dolce Vita és una de les seves cintes més aclamades, juntament amb 8.5, gràcies a la seva meravellosa estètica, així com a la seva narrativa segmentada, que busca seguir fidelment el viatge del seu personatge principal per Roma. Més important encara és el seu esforç per capturar la dualitat humana d'aquest mateix individu, un periodista que gaudeix de les extravagàncies pròpies de la seva carrera, però també de les reflexions suscitades davant els seus desitjos de convertir-se en escriptor. Tot això queda en un segon terme davant la mítica escena de Nika Ekberg i Marcello Mastroianni a la Fontana di Trevi, que 60 anys després segueix sent una de les escenes més icòniques del cel·luloide.
Thank you.
El públic i la crítica sempre han batallat per escollir l'obra més destacada d'Alfred Hitchcock, sent Psicosis un títol recurrent en el debat. Gairebé tots la recordem per la seva mítica seqüència de la dutxa, però és molt més que això. La seva tècnica visual i sonora ha estat motiu d'adoració al llarg de la història. La producció va ser rodada enmig d'un enorme secretisme, amb el que es volia garantir la sorpresa, davant el que es considera el major gir en tota la història del cel·luloide. Han passat 60 anys des de la seva estrena, però els que encara no han tingut l'oportunitat de veure-la encara tenen por a l'espoiler que, tal i com deia el mestre del suspens, els hi arruïni el seu visionat. La ignorància és fonamental per garantir l'experiència completa, però a diferència d'altres cintes de les que l'encant disminueix després de conèixer la revelació, Psicosis continua sent una joia en tota l'extensió de la paraula. James Dean només va necessitar 3 pel·lícules per afermar-se entre les grans llegendes del cinema, sent Rebelde sin causa la més icònica de les 3. La trama de la cinta ens mostra els problemes de 3 joves, Jim Stark, Judy i Platon. Tots coincideixen en una caserna de la policia i cadascun d'ells per un motiu diferent. Jim està borratxo, Judy s'ha escapat de casa seva i Platon acaba de matar a trets a uns cadells. La pel·lícula ens presenta un jove inadaptat que només es fica en problemes, buscant encaixar i donant la cara als adults i les seves estructures. Però malgrat aquesta rebel·lia, Jim es mostra com un noi sensible i un amic lleial capaç d'arriscar-ho tot per aquells als que estima. James Dean va morir d'un accident de cotxe el 30 de setembre de 1955 i no va poder veure l'estrena de la pel·lícula, que es podia veure un mes més tard. Al complir el 65 aniversari, tant del film com de la mort de l'actor, ha arribat la polèmica davant el recent anunci de que podrem tornar a veure el llegendari protagonista de Rebelde sin causa ressuscitat digitalment a Finding Jack, una pel·lícula sobre els gossos militars abandonats després de la guerra del Vietnam. La productora Magic City Film ha aconseguit els drets de la utilització de la imatge de Dean. La pel·lícula, dirigida per Anton Ernst i Tati Golic, s'estrenarà, si no hi ha incidències, el proper 11 de novembre. Els cineastes esperen que després d'aquesta primera experiència, en el futur, aquesta tecnologia de generar imatges per ordinador, que ens ha permès ressuscitar a Dean, pugui implementar-se en altres figures conegudes que ja no estan entre nosaltres.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell 94.6.
Akira Kurosawa és mundialment conegut gràcies a Los Siete Samurais, producció de 1954. Però hi ha els que pensen que aquest èxit no hagués estat possible sense Rashomon, del que el seu pas per Venècia i la seva posterior nominació a l'Oscar com a millor pel·lícula estrangera van representar un impuls clau per la seva carrera. La història, estrenada l'any 1950, ara fa 70 anys, aborda la violació i un assassinat des de diverses perspectives. A Kyoto, sota les portes del derruït temple de Rashomon, s'aixopluguen de la torrencial pluja un llenyataire, un sacerdot budista i un peregrí. Els tres discuteixen sobre el judici a un bandoler acusat d'haver donat mort a un senyor feudal i haver violat a la seva dona. Els detalls del crim són narrats des del punt de vista del bandoler, de la dona, del senyor feudal, mitjançant un mèdium ja que mort, i del llenyataire, únic testimoni dels fets. Rashomon també va ser la cinta que va catapultar la carrera de Toshiro Mifune. Gràcies al seu talent, es convertiria en l'actor capçalera al País Nipó. Thank you. El cinema sempre ha aprofitat el seu caràcter metanarratiu per exaltar la seva pròpia grandesa, entenent que la metanarrativa és una història més enllà de la pròpia història. Aquest no va ser el cas del Crepúsculo de los Dioses, estrenada ara fa 70 anys. La pel·lícula narra la història d'una antiga estrella del cinema mut, Norma Desmond, interpretada per Gloria Swanson, que, incapaç d'acceptar que els seus dies de glòria van passar, somnia amb un retorn triomfant a la gran pantalla, per la qual espera comptar amb l'ajut de Joe Gillis, un guionista que es converteix en el seu amant. A destacar l'actuació de Gloria Swanson, que va viure una caiguda professional molt semblant amb l'arribada del cinema sonor. En el moment de la seva estrena, Sunset Boulevard va rebre grans elogis per part de la crítica. Va ser nominada a 11 premis Oscar, tot i guanyar-ne només 3. Avui en dia està considerada com un clàssic del setè art i sovint se la cita com a una de les obres més rellevants del cinema nord-americà.
Thank you.
Fantasia mai va ser la pel·lícula més rentable dels estudis Disney, sent L'aprenent de bruixot l'únic segment veritablement aclamat pel públic, que mai va reconèixer del tot la grandesa de la producció. Tot i això, bona part de la crítica coincideix en que es tracta de la cinta més artística de l'estudi, així com una peça clau en la història de l'animació. 80 anys després de la seva estrena, hi ha qui la considera la millor pel·lícula del ratolí, fins i tot per sobre de clàssics com La Blancaneu i els Set Nans de 1937 i La Bella i la Bèstia de l'any 1991. La seva composició va suposar un treball experimental sense diàlegs, excepte les breus intervencions del director d'orquestra Leopold Stokowski i Mickey Mouse. L'objectiu era il·lustrar o acompanyar amb l'animació temes de música clàssica. La banda sonora de la producció va ser enregistrada utilitzant diversos canals d'àudio i reproduïda mitjançant el sistema Fantasound. D'aquesta forma, Fantasia va ser una de les primeres pel·lícules d'exhibició comercial amb so estereofònic i, en contrapartida, també va ser un dels factors que van disparar el cost de la producció fins a gairebé 3 milions de dòlars. Fins l'any 2012, Fantasia havia recaptat més de 83 milions.
Thank you.
Terrades presenta La Llanterna Màgica a Ràdio Sabadell 94.6.
El gran dictador no va ser la primera, però sí la més aclamada paròdia realitzada a Adolf Hitler. A la producció ens trobem a un Charles Chaplin que interpreta a un humil barber jueu que després de combatre amb l'exèrcit d'Otomania en la Primera Guerra Mundial torna a casa. Amnèsic, arran d'un accident d'avió, no recorda pràcticament res de la seva vida anterior. Tampoc reconeix la situació política actual del país, on Adenoid Hinkel, un dictador feixista i racista, ha arribat al poder i ha iniciat la persecució del poble jueu, el que considera responsable de la situació de crisi que viu el país. Tot i que el comediant britànic sempre la va considerar com a una de les pel·lícules més importants, amb el temps va reconèixer que potser no l'hagués fet si hagués sabut la veritable bogeria homicida del Führer. Hagués estat una llàstima, ja que al llarg dels seus 80 anys ha estat font d'inspiració per incomptables cineastes que han recorregut a l'humor com una poderosa arma narrativa contra la tirania política que en tantes ocasions ha afligit a la humanitat. La seva visió també va ser determinant per la recent concepció de Hitler a Jojo Rabbit, de Taika Waititi, amb el líder convertit en amic imaginari d'un nen molt singular. El 2018 va marcar el bicentenari de la publicació de Frankenstein, una obra literària de l'escriptora anglesa Mary Shelley. Només 2 anys més tard, el científic torna a ser commemorat, aquesta vegada pel 80è aniversari de La nòvia de Frankenstein, per a molts la cinta més brillant de Universal Monsters. Recordar-vos que aquest terme, Universal Monsters, és tal com s'anomena els monstres que apareixen a les pel·lícules clàssiques de terror de la Universal Pictures, en la majoria dels casos basats en monstres clàssics de la literatura i que inclouen títols com Dr. Jekyll i Mr. Hyde, El jorobado de Notre Dame, El fantasma de la ópera, Dràcula o Frankenstein, entre d'altres. Tornant al tema de La nòvia de Frankenstein, va ser protagonitzada per Boris Karloff i Colin Clive en els principals papers. També hi participa Elsa Lanchester interpretant a Mary Shelley i a la nòvia del monstre i Ernest Dessiger en el paper del doctor Pretorius. Thank you. L'any 1925, amb motiu de la commemoració del 20è aniversari del fallit cop revolucionari de 1905, el govern soviètic va encarregar al jove director Sergei Eisenstein la realització d'una pel·lícula que recollís els fets. La idea inicial del cineasta a l'escriure el guió era filmar la revolta de 1905, preludi de la revolució de 1917, des de la guerra russo-japonesa fins l'aixecament contra el tsar. El rodatge es va realitzar en 3 mesos, durant els quals Eisenstein va buscar testimonis d'esdeveniments i va reescriure el projecte en 5 parts: Hombres y gusanos, Drama en la Bahía, El muerto pide justicia, La escalera de Odessa i Encuentro con la flota. El director, amb només 27 anys, va rodar una pel·lícula que, sota el nom de El acorazado Potemkin, reprodueix l'alçament triomfant, malgrat que el guió no s'ajusta completament amb la realitat. Estrenada fa 95 anys, la cinta va ser aclamada mundialment en els seus primers anys, però la tendència va canviar després de la Segona Guerra Mundial, quan les autoritats de nombrosos països la van censurar, al·legant que algunes escenes contenien violència extrema. Amb aquesta producció donem per tancat aquest repàs que hem fet durant 2 setmanes a algunes de les produccions més destacades que aquest 2020 celebren el seu aniversari. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica. Our hearts are bleeding.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.